Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de far a far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
Vinga, 8.32, 15.32 a la remissió. Avui, al comentari d'actualitat, tenim aquí amb nosaltres a la notària de Formentera, na Xàdia Nàsser. Bon dia, Xàdia.
Molt bon dia, Yamila.
De què ens parlaràs avui?
Avui parlarem un poquet d'impostos.
Molt bé.
Que s'ha aprovat fa molt poquet, farà dues setmanes, una cosa molt interessant. Parlarem també un poquet del Reglament General de Circulació, que s'ha reformat i, aprofitant-ho, vaig llegir, i n'hi ha una regla que ja existia, però jo no la coneixia i m'imagino que molts de nosaltres no la coneguem. I després, si mos dona temps, parlarem de la ciència-ficció que ha arribat ja a la realitat.
Ostres, sí. D'acord, molt bé. Doncs si vols, comencem pels impostos.
Sí, comencem pels impostos. A finals de juliol del 2025 s'ha aprovat en les Illes Balears el que, en paral·lel, és d'Alejandro del Campo, que és un fiscalista molt conegut en les Balears, és convertir-se les Balears en un paraíso fiscal a efectes de successions i de donacions.
D'acord.
Ja en el 2023 van hi haure una bonificació molt gran fiscal per a les herències. L'impost és de successions i donacions, pues lo que són les successions vas començar a estar molt bonificat en el cas de que foren pactes successoris o herències en les que el que rebia era descendent, ascendent o cònyuge. La herència és quan tu mors, no? Queda la teua motxilla de coses i es té que repartir. Però el pacte successori és una institució que es permet en poquetes comunitats d'Espanya i que permet que aquesta motxilla que tu deixaràs quan estigues mort facis com que la repartissis en vida, però com si fos una herència.
D'acord.
No? I tens que estar d'acord en els teus hereus, en els teus fills, etcètera, etcètera. Vale, pues, l'impost de successions és com si fos per escales, no? Són escalones.
D'acord.
El primer escalón són 700.000 euros. Si tu arribes a aquest primer escaló, pagues un impost, un 7%, etc. En el 2000, abans del 2023, entre els parientes directos, que són els cònyuges, els descendents i els ascendents, era un 1%. En quan puges un escaló més, de 700.000 a 1 milió, per exemple, ese escalón ja tributa d'una altra manera. I així anar pujant, pot arribar fins a un 30, un 40%, quan ja no eres parient.
Una pregunta que tinc jo, Xàdia. Quan parles d'aquestes quantitats, són sous en efectiu o és tot el que heretes, el valor de, per exemple, un immoble, un restaurant, un local comercial, el que sigui?
El valor.
És el valor.
És el valor. Tu deixes la motxilla i en la motxilla poden hi haure sous, poden hi haure deutes, pues lo que n'hi ha en la motxilla, si tu el vols repartir en vida, és com un anticipi d'herenci i es regula com si t'hagués mort, és una muerte ficticia.
D'acord.
I per herenci lo mateix. Bueno, pues en 2023 es va dir, no, ja no tributaran, perquè es feien molts pactes successoris limitant-ho a 700.000 euros per a pagar només el 1%. Ja no n'hi ha límit. Qualsevol que siga la quantitat que li transmets al teu fill, al teu pare, el que siga, tributarà zero. Tributar a zero vol dir es calcula tot per les escales que hem dit, però després la comunitat autònoma diu molt bé, ara t'aplica una bonificació del 100%. Te salia a pagar 500.000 euros, pagues zero per la bonificació, que està molt bé. També es va ampliar aquesta bonificació als col·laterals, si vols transmetre-li a un germà, a un tio o a un sobrino, també, però la bonificació era del 50%, que no està tampoc gens mal.
Ja.
I si ja era als afins, a la sogra, és més difícil que li transmetes a la sogra, al cunyau, etc., ja era un 25%. Entonces, després de juliol del 2023, s'aplicava aixina. La problemàtica era abans, que quasi tota la gent pues, feia només donacions transmissions successòries entre pares, fills, etc. Ara, a partir del juliol del 2025, aquestes bonificacions, el 100% es manté entre descendents, ascendents i cònyuge. Però si vols transmetre-li alguna cosa, o per testament o per pacte successori, a un germà o a un primo o al teu tio, la bonificació no, ja no és del 50, és del 60.
D'acord.
I si vols a la sogra, al cunyat, etc., és del 35. Està molt bé.
Sí.
Entonces, això convertís a Balears, en paraules d'aquest senyor, en això, un paraíso fiscal en matèria de successions. Però és que en el 2025, fa molt poquet, anem un poquet més allà. N'hi ha que tindre en compte que les donacions es diferencien del pacte successori en què tu el vols transmetre en vida sense tenir en compte la motxilla. I si li ho pots transmetre a que et doni la gana. Abans, aquí tributàvem normal, des d'un 7,65 hasta un 30 o un 40%, dependent del grau de parentesco. Quan era el mateix, ascendientes, descendientes i cònyuge, es quedava en un 7%. Però és que ara s'ha eliminat. És a dir, si tu li vols donar al teu fill, la tributació està també bonificada al 100%.
D'acord. Jo és que tinc un dubte, no sé si tu em pots ajudar amb això, però Aquest impost de successions és un impost que crec que no només a jo, sinó a molta gent li costa d'entendre la seva existència, diguem. Perquè, o sigui, és veritat, perquè al final, no sé, entenc que, clar, has de contribuir d'alguna manera, no? Tu, els teus ingressos o el que sigui, creix, per tant, has de pagar. Però, clar, de vegades sembla una mica com pagar per una cosa que ja està pagada, no?
Que ja està pagada, i si és un pis, que tots els anys pagues l'IBI, tots els anys pagues per renta, etcètera, etcètera. Però està aixina, és la forma de financiar el resto d'Europa.
D'acord, no té com una filosofia al darrere que es pugui com explicar una mica, perquè és, o sigui, quin sentit... Bé, és una pregunta que em faig des de fa molt de temps, que no entenc, i molta, com molta gent, com ho he parlat, tinc persones que han d'heretar i de vegades han de demanar un préstec per poder heretar, més que res perquè igual tenen un immoble però no tenen liquidesa per poder assumir aquesta despesa, vull dir.
Sí, això sol passar perquè totes les comunitats autònomes tenen una bonificació quan eres fill, eres pare o eres cònyuge. Això sol passar molt en els sobrinos. Ara, en les Balears pot passar, però sempre pots renunciar. És a dir, és la... El sistema està aixina. És de veres que és injust. Per això se bonifica, però d'una compte es bonifica, no s'elimina, perquè és un impost estatal. Tindria que eliminar-lo l'Estat. No lo va eliminar perquè és una possibilitat de tindre fonts de recursos. Però sí, és injust perquè estàs pagant tota la teua vida. Ho has construït tu, la terra és teua, però si vols, pagues les basures, pagues les tasses de basures, pagues tot això, però bueno, con ese dinero es suposa que també es paguen pues, als funcionaris, als bomberos, ja parlem així no poc...
Sí, en general, els impostos en general.
Sí, en general. Per als fills i tot això està molt bonificat. Vale. N'hi ha una limitació, tant per aplicar-se la bonificació del 100% com del 65%, etc. A part d'altres, el més important és que el valor dels immobles no pots posar el valor que et doni la gana.
Abans sí?
Abans sí. Bueno, abans sí, abans del 2021 podies posar el valor que donarà la gana i durant els 4 anys següents i Senda podia dir-te, perdona, és que m'has posat que sos molt baratet. Jo crec que val, jo crec que tu m'has posat que val 1.000, jo crec que val 100.000. Ja. Paga'm l'impost que em falta i, a més, l'interès de demora dels 3 o 4 anys que no m'ho has pagat. Funcionava aixina i funcionava aixina, posaves el valor que volgueres. Clar, es va descobrir que gasta molts més recursos i molts més sous procedents dels impostos tindre una persona o a diverses persones que vagin revisant cada vegada que es transmet una finca que Espanya és finita, posar un valor a cada finca, cada vegada que es transmeta i es regenera cada any o aixina. Pues això és el valor de referència. Molta gent confundeix el valor de referència en el valor catastral i en el valor de mercat. El valor catastral és una certificació catastral, és aquest planet que surt catastro i té dalt un valor. Si només és rústic, valor del terreno. Si és una casa, valor de la construcció i valor del terreno. I aquest valor és el que se toma de base para pagar la contribució, el IBI. El valor de referència és algo diferent. És des del 2021 i és el valor mínim que Hisenda te diu. Tens que tributar per aquest valor. Però si ho poses per damunt o compres per damunt, per supost, tens que pagar per el valor de damunt. Si declares per baix, et multaré. Però és que, a més, no et convé declarar per baix. Perquè pots dir, bueno, pues jo faig una escritura de compra-venta i encara que jo cobra tu 50.000 euros, l'escriturem per 25.000, que és el valor de referència. Et perjudica a tu.
D'acord.
Per què? Perquè quan tu me compres i escritures per 25.000, quan vulguis vendre-ho, si el comprador teu és honrat i no vol sous en B, perquè és molt difícil gestionar el diner en B, dirà, no, jo vull que poses el preu de deberes. I tu què passa? Que has tingut un increment patrimonial de 50.000, que en renta et pot tributar un 20, un 29%, per ahorrar-te un 7%. Saps? Bueno, pues ese valor de referència és el que et condiciona. Tu pots declarar, quan fas un pacte successori o una donació d'un immoble, el valor de referència o un 20% més.
Però el valor de referència, com ho saps, quin és?
Sí, ho saps per la pàgina de Catastre.
Ah, d'acord.
I ho calculen, és que és un poquet injust. De fet, el senyor este Alejandro del Campo i altres lo tienen impugnado en el Tribunal Constitucional. Per què? Perquè és un valor mig de cuánto vale el metro cuadrado de suelo construido en toda la comunitat. Aquí el valor de referència és molt baixet.
Clar.
En alguns pobles de Menorca és molt alt.
Clar.
Perquè és que no té sentit. Perquè, sí, són uns baremos, les generalitzacions perjudiquen i beneficien
a
alguns.
A nosaltres, en aquest cas, a Formentera ens beneficia.
Sí i no. Perquè, bueno, sí, Sí, en realitat sempre està el truco. No beneficia perquè les cases i les finques valen més de lo que posa el valor de referència, perquè és una mitjana en totes les Balears.
Clar.
Formentera té molt poc territori i les coses valen més, perquè n'hi ha poc territori.
Clar.
És com pues, el oro vale més que la hierba del campo.
Sí, totalment.
Entonces, tens que limitar-te a el valor de referència o un 20% més per a tributar a zero. Tens l'opció de dir no, perquè el valor de referència pone que són 100.000 i esto es un palacio que vale 2 milions.
Ja.
Declares 2 milions, pagues l'impost com abans, els primers 700.000 euros a l'1% i després bla, 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 i entonces no t'apliques la bonificació, però disfrutes d'aquest major valor per a que en el futur es puga vendre.
D'acord.
Una segona limitació és que si t'apliques aquesta bonificació del 100%, el 50% o el 35%, no pots vendre aquest immoble durant els 5 anys següents. Per què? Perquè la bonificació és absoluta. Quan jo et transmet a tu, a mi també m'afecta en renta.
Clar.
En aquest cas, no. Si jo transmet, m'acojo a la bonificació del 100%, t'acoges tu i no vens durant els 5 anys, jo no pague res i tu no pagues res. Suposa que s'intenta facilitar la troncalitat dels béns perquè vagin a la família. De l'altra manera, si jo el que vull que es transmetreu perquè tu pugues vendre-ho, pago l'impuesto, pagamos el 7, etcètera, que sempre serà millor del 20 i pico, i tu vendràs i no tindràs incremento patrimonial, perquè tu venderàs per el mateix preu que jo t'ho he venut a tu.
Clar. Doncs està molt interessant, Xàdia, perquè crec que aquests temes no, de vegades no sabem molt bé com funciona,
no,
saps?
Sí, sí, perquè és complicat, perquè es diu impuesto de sucesiones y donaciones i són dues coses diferents, però sempre és per transmetre un bé. Bueno, pues això per els pactes successoris, per les donacions, lo mateix, és la bonificació. La diferència que si fas una donació, si jo faig a tu una donació, a mi sí que em repercutís.
Ah, sí,
Si jo dono un immoble, a mi em repercutís en renta.
De pares a fills també.
Sí. Entonces, em repercutís en renta, tu podràs vendre-ho, etcètera, però me perjudica. Què ocorrirà? Que aquestes donacions tan bonificades i tan perfectes s'utilitzaran molt per a les donacions que li fas als fills de sous. Ara mateix estan bonificades si tu dones diner a un hijo perquè se compra la primera vivienda, bla, 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 en un preu que aquí cap vivienda val i se preu.
Ja. Yeah.
Pues bueno, pues pots fer-li donacions al teu fill per a comprar-se la vivienda sin acoger-se a esa bonificació i tributa zero. O participacions de societats o coses que no impliquen un increment patrimonial com els immobles. I els pactes successoris es conservaran per als immobles.
D'acord.
De tota manera, sempre és una qüestió d'estratègia. I sempre, a veure, les persones normals que tinguem poquetes cosetes, no s'hace falta res d'això.
Yeah.
Però, per exemple, tinguem una tia rica que té molt de patrimoni i vol transmetre-nos-lo. És planificar l'estratègia, perquè com la imposta de successions va per escalones, el seu escalón, quan vosaltres rebem algo, estarà al màxim, perquè serà, jo què sé, 20 milions d'euros.
Yeah.
Mentre que si a lo largo de la seva vida mos ha fet donacions
petites puntuals.
I petites puntuals cada 5 anys, mos acollim a la bonificació del 60% i estem en l'escala, en l'escalón 3, no en el 20. Escalón 3 i bonificació del 35% és millor que escaló 20 i bonificació del 35%. És qüestió sempre d'estratègia.
Mira, truquets. Si sí. Teniu una tia rica, ja sabeu.
I per últim, després del 2023 es tenia dubtes. Era una cosa molt injusta de que jo soc balear, muero, i tinc dos fills, uno viu aquí i un altre viu en Cuenca.
Clar.
Es podia interpretar que el de Cuenca no tenia dret a la bonificació.
Mm.
És injust perquè al fin i al cap es regís per la llei del que mor.
Clar.
Bueno, pues aquí queda clar que el que mor també pot aplicar-se la bonificació. El que mor, perdona, el conquense pot aplicar-se també la bonificació.
Depèn igual de on estiguin els diners posats, o sigui, si estan en un banc d'aquí, si estan en un banc d'un altre lloc, o d'on està l'immoble que vols donar.
No, si és per pacte successori i per herència, és el lloc on està el lloc del dueño de la motxilla.
D'acord.
Si jo sóc d'aquí, es regís per aquí, encara que el meu fill estigui en Alemanya.
Perfecte.
Ell podrà aplicar-se la bonificació d'aquí.
Molt bé.
Després d'això tan dens, anem a parlar així un poquet més relajat de lo de la reforma del Reglament General de Circulació.
Sí.
Era del 2003, ho han reformat un poquet, sobretot per a... Abans n'hi havia prou documents, molts documents en els que estaven totes les senyals, ara en un solo document estan tot el catàlogo de senyals. Lo curiós, una regla que existia i que jo no sabia, no sé si el resto ho sabrà, però així s'expliquen algunes coses. Los peatones,
sí,
tenemos que andar por la acera de la derecha, según nuestra dirección, no por la acera de la izquierda. És a dir, tu tens que caminar, lo típico de, no sé si és en Nova York, no? Que dius, ah, és que tot el món va per una acera i sí. Tu vas per l'altra. Bueno, pues és que és una regla de circulació.
Ah.
És una regla de circulació.
Tots si tu vas cap a un costat, has d'anar a la...
A la dreta.
A la vorera, en aquella direcció, tothom.
Esa, sí, l'acera. Tu estàs en la meitat, del, sí. En meitat de del carrer, n'hi ha dos aceres, dreta i esquerra. En la direcció en la que tu vages, tens que anar per la dreta. Vale? Si vas per l'esquerra, tienes que ceder el paso a el que lleva tu mano, diu la esta. ¿Qué vol dir el que lleva tu mano? El típico que te empuja con el hombro perquè no te partes. Pues igual te empuja perquè ell sap i s'arregla i tu no. I estàs entorpint el pas.
O sigui, hi ha regles de circulació per peatons.
Sí, i això està molt curiós perquè aquí no m'ha passat perquè les aceres són així, ja. Però quan vaig a alguna ciutat em fijaré a veure si aquesta persona que no s'aparta i que t'empuja va...
Jo vaig anar a Estambul i et dic que era una mica així, eh?
Sí?
Sí, sí. O sigui, jo me'n record que, bé, és un lloc molt turístic, sobretot doncs, la zona de Tashkent i tot això, que hi ha com molta gent i hi ha un tren enmig, i, o sigui, t'has d'organitzar una mica per poder anar amb calma. I és veritat que molta gent anava en la mateixa direcció i les meves amigues algun cop em deien anem malament, anem a la direcció que
pues
no
sí,
és.
Sí.
Però no sabíem que era una norma de circulació.
Pues ja ho sabeu, ells eren cívics i vosaltres no. I una altra norma també per als peatons és que no pots parar-te en mitjà del carrer entorpeciendo el paso de los demás. Y salvo que vayas a cruzar un paso de cebra o a pujarte un coche. Es decir, eso de pararse en la esquina, en la familia, en el chiquete, en la bici del chiquete y todo eso, tampoco es posible.
Jo crec que hi hauria també d'haver una velocitat mínima.
És veritat.
Perquè hi ha gent que va molt lenta.
O prohibir el paso ese que van tres de davant, algú conta algo i es paren tots.
Exactament, exactament.
Sí, és de veres. Ja es regula també lo dels monopatins, no els elèctrics, els monopatins, etcètera, no poden anar per la calzada, tenen que anar por narices o per la acera o por espais adequats. I com tenen que ir per la acera, esos monopatines tenen que ir a la velocitat del peatón.
Oh, sí, molt lenta.
Depende de la edat del peatón. I també regulen els patinets elèctrics, que és això com aquí, la gent ja ho sabrà. Hay que usar casco, seguro de responsabilidad, no puede circular a más de 25 km por hora, molts detalls. Tiene que anar, no puede anar per la acera, etc.
Aquí a Formentera no molesta molt els patins perquè al final és veritat que tenim zones peatonals com bastant àmplies i també no solen anar per la vorera i no som tants, no? Però és veritat que les ciutats, això entre els monopatins, les bicicletes, les zones peatonals...
És que, clar, aquí perquè jo, tots els que he vist anaven per la calçada també. I anaven bé. I la llumeta i tot això, però és de veres que per les ciutats van per les aceres, però també les bicis en les ciutats.
Sí, sí.
Tienes el carril bici al lado. Sí, i tens que anar per la acera, on estem el resto.
Sí, sí.
Sí, però bueno, suposo que jo també quan vaig en bici pensé, jo, pues prefiero ir por ahí.
Ja.
És així.
Molt bé, doncs què més?
I per últim parlem de la ciència-ficció, que ja no és ficció, sinó que és ciència. Això és una cosa de científics de Singapur i de Japó. Vale. Recordareu tots els oients i tu el terremoto de Myanmar, fa molt poquet. Un 7.7 en l'escala de Richter, van hi haure mils de morts, miles de desaparecidos, etc. Pues por primera vez, com una missió d'ajuda humanitària, localització de supervivientes, detecció d'infraestructures danyades, etc., se utilitzaron, atenció, Isaac Asimov flipa, cucaratxes cíborg.
¿Para qué?
Cucaratxes cíborg. Ya no es para qué, sino sí, también para eso. Para eso, es suposa que las cucarachas se meten por todos los huecos, ¿sí o no?
Sí, claro.
Algú tendría que hacerle una foto a Yamila.
No, yo estoy flipando, además de...
Bueno, pues son cucarachas de deberes, de carne y bueno, de carne en el seu exoesqueleto a la que se le implanta una especie de mochila chip y un brazo articulado y les antenes y se dirigen sus movimientos.
D'acord.
Para localizar supervivientes. Claro, no sé, supose que valores més la teua mort que una cucaracha te toque i diga, està aquí.
Sí,
no?
Sí.
La teua vida. Bueno, pues al principi es feia manualment en sers humans que manipulaven a la cucaracha, tardaven una hora i pico i la insertaven. Claro, no la pots danyar. Se anestesiava la cucaracha i se li posava el microchip ese en totes les articulacions i tot això. La inspiració pensa que està, no sé si... Encara ho fan perquè ara ja no tinc temps, però els documentals de la 2 que van ser tan famosos en aquella època, n'hi ha una espècie de cuc que viu en la caca dels, de, dels pardals, i quan un, quan un, gus, quan un caracol se'l menja, el, la larva se mete dentro de su cuerpo i lo convierte en un caracol zombi. Lo va forzando a que se vaya poniendo y exponiendo en las zonas de sol muy vistoso y que salga de la cáscara para parecer un gusano y que un pájaro se lo coma. Pues está inspirada en eso. Nosotros creen cucarachas zombi. Les cucarachas tienen la seua consciencia, pero nosotros las forcem a dirigirse per a un costat o per
clar,
a un altre.
D'acord. Ostres, em sembla tot increïble.
És que és això, és la ciència ficció. Bueno, pues, això de l'ensamblatge manual era molt, és molt antic, però antic volem dir que és de fa mesos, perquè resulta que ara han aconseguit un ensamblatge en sèrie, com els cotxes, dels, de les cucarachas cíborg.
Van capturant...
Les tenen, además són cucarachas silbantes de Madagascar, que són, con les cucarachas americanes estes d'aquí, que han extinguit a les cucarachetes...
Són grans.
Però més rubies, més grans i més grosses.
Sí.
Entonces, casi, no sé com de grosses seran, però si eres molt petit, igual pots eixir damunt de la cucaracha.
N'hi ha de molts grans, de paneres.
Per això, paneres, no me recordava el nom.
Arriben a uns tamanys bastant impressionants.
Sí, pues... En operaciones urgentes de emergencia en las que hay un desastre y no puedes llevar los robots normales porque no tienen energía y porque no tienen la capacidad, se utilizan estas cucarachas. La primera vega que es van a utilizar es van a estar sync, va a ser en ese terremoto de Myanmar. Y es va a demostrar que eren ideals per a localizar supervivents.
Doncs mira, realment hi ha molta gent que es pregunta i quina funció tenen les paneres? Que en tenen més, no?
Perquè... A part de donar fàstic.
Exacte, no? Doncs mira, ja sabem que,
ja sabem que...
són importants per la supervivència.
Sí, no sabem si la forma de detectar-ho és perquè tenen una càmera o és perquè estàs, la veus i xilles.
Clar, clar, totalment.
Mira, està ahí, està ahí.
Ai, bé, doncs mira, que curiós, la veritat, sí. Estic bastant impressionada amb
sí.
aquest tema.
És que ens supera, ja no som conscients. Abans, internet, vale, llegava lento, tal, però és que ara la evolució de tot arriba, està fora del nostre alcance i de la nostra pròpia percepció.
És que realment els animals, o sigui, el món animal en general, incloent també els insectes, són bastant increïbles, eh? Tenen algunes habilitats... que dius, Déu-n'hi-do, que ben pensat que està això,
sí,
o
sí.
sigui...
Evolució.
Entre les paneres, que es poden ficar per tot, jo què sé, després, fins i tot, jo què sé, tots els ecosistemes, no? Les plantes que netegen l'aigua, o els caragols de mar, que cadascú com la, amb la seva funció,
sí, sí.
Jo de vegades dic, Déu-n'hi-do.
Sí, no sé com estem en la piràmide de l'escala evolutiva, no es comprèn.
Totalment, totalment.
No es comprèn. Suposa que per els genis que creen aquestes coses i el resto lo que somos el remolque o el cotxe escoba que anem a dir, mira lo que han fet!
Sí, sí. Doncs, Sàdia, moltíssimes gràcies
un
per
plaer,
haver vingut
Jamila.
Avui a Ràdio Illa. La veritat és que ha estat molt interessant. Hem parlat de coses molt diverses. I bé, així marxem amb una mica més d'informació avui amb tu. Gràcies.
Gràcies a tu.